És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 332, l'episodi quart d'aquesta onzena i accidentada temporada. Avui parlarem amb l'amic Josep Maria Ganyet sobre com detectar i combatre les fake news. Monotema, perquè ens sortiran més, però no els tinc apuntats.
No tenim res apuntat. A quin estudi estem, Tomàs?
Avui estem a l'ISA.
Estem a l'ISA, l'estudi 1 de Mossega la Poma.
Hem de fer una foto d'estudi 1 amb en Ganyet després i amb en David, que també el tenim per aquí. Fem Mossega la Poma avui, control tècnic i membre de la tertúlia, sense micro, per fi, Miquel Àngel Cabrera.
Per fi que no té micro, no, no té micro. Que bé, no té micro.
Col·laboradors Dani Amo, quan em senti el Dani em mataràs.
En què conya estaries parlant?
Carles Canyo, i per fi, a l'estudi, Raimon Lapuente.
Bona tarda, com estem?
El becari històric, eh? O sigui, tu penses en Miquel Àngel, que el primer, no. El que va obrir el camí va ser
Rai. Sí, va ser ell, i ja mira on està.
Imagina't.
I ja tinc canes.
Ja. Hosti, doncs això, codirecció, postproducció, Marc Alier.
Hola.
Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, la gran empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Josep Maria, benvingut a Mossega la Poma per enèsima vegada.
Un plaer.
Em fa molta gràcia. Perquè a més, és això de que fa un tuit, un altre li fa un altre tuit, l'altre li contesta, no sé què. Escolta, m'has de venir. I vale.
Vale.
Ja està.
Sí, per Twitter sempre és més fàcil.
És molt més fàcil.
Tot és fàcil per
Twitter. A veure, com has trolejat el país? Explica'ns això del troleo del país.
El diari El País.
El País.
No, el País.
És tan fragrant el que passa a la premsa espanyola. És tan evident. És que és heavy.
Sí, és curiós perquè al final el que veus és una lluita entre mitjans tradicionals i mitjans socials.
Sí.
Ja no és de veracitat contra fake news, sinó que és una guerra que era tomba oberta entre mitjans. Mm. No, el que va passar amb El País no és un troleig, és un autotroleig. Ho van fer tots sols. Es van fer el troleig sols, es van fer el desmentit sols. Jo no vaig fer res. Jo vaig escriure un article al Via Empresa on feia una ficció a partir de la pregunta aquella que li van fer al Puigdemont de si realment es declara independència o no. Jo suposava que estàvem a l'any 2027, d'aquí 10 anys, que continuaven preguntant si de veritat, sí que esta vegada es proclama la independència, i que la presidenta, crec recordar que vaig posar d'aquell moment, contestava amb el primer tuit que havia enviat al Puigdemont com a resposta, que era senzillament un enllaç a la declaració que es va llegir aquell dia al Parlament. I a partir d'aquí feia una ficció de com podia haver anat la cosa aquests 10 anys, de que a partir de l'1 d'octubre doncs el que va passar doncs és que hi va haver una repressió i llavors senzillament el que van fer és encriptar el govern, pujar-lo al núvol i fer-lo anònim, que ningú sabia qui era el president, ni el vicepresident, ni els consellers, ni el poder judicial, ningú, estava tot encriptat, però que la seva activitat sí que era pública i auditable perquè estava pública en una blockchain. A partir d'aquí m'inventava això. I llavors això ho lligava amb una no tanta ficció, que és el que està fent Estònia. Estònia ha obert 6 ambaixades, té 6 ambaixades digitals, on ha digitalitzat totes les seves estructures d'estat i les ha posat al núvol. Diria que el gener de l'any que ve s'aixeca la primera, i llavors el comentari de la gent que hi ha darrere d'això, concretament una persona que és el que va portar tot a terme, diu que una vegada tens totes les teves dades al núvol, tens tot el teu país al núvol, ets independent d'un territori. Per tant, pots tindre un estat, un país, una estructura de país.
Virtual o digital.
Digital, sí, en cas de que t'invadeixin el teu territori físic o en cas de catàstrofe natural.
Mm. Però, de fet, quan es va perdre la Guerra Civil i el Franco es va quedar, diguéssim, amb Espanya, doncs també el president de la Generalitat va estar a l'exili, va haver un govern a l'exili durant molt de temps.
Exactament.
De la mateixa manera que durant la Segona Guerra Mundial doncs també hi havia un govern a l'exili de França i tal. O sigui que és...
Sí, això no és nou.
Però això ara és virtualitzat.
A mi, la meva aportació era agafar aquesta voluntat que té diguéssim, el govern estoni. Estònia és el país més connectat del món. Mm. I llavors feia tota una ficció basant-nos de que nosaltres havíem après d'aquest model i havíem fet el mateix. I llavors hi afegia el concepte de blockchain, que el deixo aquí, jo crec que és un concepte plenament vàlid a l'hora d'organitzar un govern. A mi no m'importa qui mani mentre ho faci bé. No vull ni saber qui és. Llavors, bueno... Llavors,
aquesta reflexió és molt bona, molt interessant, perquè un dels canvis polítics que hauríem d'entendre, si no l'hem entès ja, és això de follow the leader. O sigui, això, la famós massa que segueix a un líder que és el que pren decisions. No.
No, i això porta el populisme, eventualment.
Exacte.
Llavors jo acabava l'article dient sí, que el referèndum de l'1 d'octubre va quedar com a moment fundacional d'aquesta república, jo en deia la res pública anònima i encriptada, i perquè era pública, anònima i encriptada, i llavors el que deia és que quan els explicaves als joves del que va passar, que ells no s'ho creien, perquè ells estaven al sofà doncs, amb una aplicació com Tinder, doncs, votant dia sí dia també els referèndums que a ells els interessava, que n'hi havia cada dia 10-12, i tu decidies quin participaves, i mentre miraves la tele, doncs amb un swipe...
Però aquesta és la idea del Partit Pirata de tota la vida.
Sí.
Sí, llavors, bueno, com que va llançar unes quantes coses, va quedar un article cuco que va circular, doncs el que va circular, l'ha publicat a Via Empresa, el podeu trobar, i aquest mateix dia, jo normalment surto els dijous, però com que dijous era Festa Espanya, van decidir de treure'm el divendres, i aquell mateix divendres a la nit, aquí us dejo la portada del País. La portada del País, a quatre columnes, era... no sé, els independentistes creen una república virtual a modelo d'Estònia. Dic, hòstia...
Ets el puto amo.
Dic, van donar per vàlid.
Soc el puto amo. Dic.
Sí, sí.
I llavors jo només faig un tuit dient, escolta, aquests se n'han passat la meva criptopolítica ficció i fot-li que és de Reus, no? I això a la una de la nit faig el tuit i començo a veure aquelles desmadres. 1.000 tuits, 2.000 tuits, 3.000, no sé quants em porta ja, retuits, i es fa enorme. I jo, ostres, començant a trucar ràdios i, escolta, pots fer declaracions, què ha passat aquí? Dic, és que no sé ni què publica el País. No sé ni he llegit l'article. Jo he vist la miniatura del titular a quatre columnes i dic, ja està, han picat, han copiat. I a partir d'aquí...
Vol dir que no s'han llegit l'article bé?
No,
és que ni ho sé si s'han llegit. A banda d'aquí, o sigui, alguna cosa de cert hi ha en tot això. Mm. Llavors, no se sap si hi ha... O sigui, jo entenc que no el van llegir, el meu article. Estic convençut que no el van llegir.
No,
que els arriba la informació. I havia vist informació...
I que no et coneixen. No, perquè si et coneguessin, ja sabies... Que, o sigui, aquest tipus... Jo et llegeixo contínuament a Via Empresa i aquesta projecció a futur, amb base present i, diguéssim, fent la transportació de l'actualitat, la fas contínuament.
Sí, és un exercici... Un punt d'humor i d'autocrítica.
Exacte.
Sí,
fins i tot li dones la volta i fas pensar, que és la gràcia que té els teus articles del Via Empresa, i qui et conegui sap perfectament el to que estaves utilitzant. Però ells ho van prendre seriosament o és que realment ho coneixien i els hi va sortir...
No, ells justificaven que hi ha uns informes d'algun dels registres als diferents departaments o conselleries que es van fer, que parlava d'aquesta via Estònia, que ells justificaven, o sigui, hi ha hagut una filtració, els han passat documents, no ho sé. També és cert que previ al meu article hi ha un article de Wired UK que ja parla de com s'estan articulant
els
hackers catalans en forma d'un govern digital o d'un possible de la clandestinitat. I a partir d'aquí, bueno, a mi el que em trobo sorprenent és que clar, al final tu mires la distribució i la gent que va arribar a llegir aquesta portada del País i és molta menys que el reach del meu
tuit. Et va citar el País? Et va citar? No et va citar.
No, jo, és que no
crec. I no va contactar amb tu?
No. Tampoc, és que jo, una vegada vaig veure que això es va fer tan gran, tampoc li he donat més bola.
Sí, sí,
perquè és que no m'interessa, perquè això es va convertir després en un linxament al País, els que més, i els que menys, en una crítica descarnada a la veracitat dels mitjans impresos.
Ja.
I jo no vaig voler entrar per aquí, perquè ni el meu article anava d'això, ni el meu tuit anava d'això. Llavors, per això em defineixo com un metatroleig. Jo crec que se'l van fer ells mateixos. Perquè... Al final, jo crec que no hi ha res, però és un divertimento de Twitter.
Tornem una mica al leitmotiv del programa d'avui, si us sembla, que és com parlar de les fake news, com detectar-les i com combatre-les.
Jo volia dir dues coses. Una és, parlant d'Estònia, precisament aquest cap de setmana ho deien ahir al Disco Quintet, que es veu que s'ha descobert que ells tenen un DNI digital, però que el fan servir, que amb la seva clau pública, la seva clau privada, però es veu que està basat en un xip, no recordo quin xip és, però es veu que s'ha detectat un error de vulnerabilitat, que si algú té la teva clau pública pot descobrir la teva clau privada. O sigui que
no
hauran de fer un backpedal i tornar a donar aquests nous DNIs digitals. No és per això, és perquè el problema és tant que la criptografia actual doncs és prou robusta, amb tot el respecte a la computació quàntica, que algun dia potser ens ho trenca tot, que, però sí, bueno, sí, però clar, el problema que estem veient tant amb el tema del WPA2, amb el crack i amb això que han fet amb aquests xips, que es veu que estan per tot arreu, aquests xips es fan servir en moltes coses de l'internet de les coses i tal, és que això és els bugs d'implementació, són els que ens trenquen la criptografia. La teoria és molt bona, però la implementació...
Hi ha una manca de testing brutal en general del software.
Sí, sí, el tema de, i a més amb el tema de l'internet de les coses serà
aquí,
molt bèstia.
Aquí no hi ha seguretat ni hi ha res a l'internet de les coses.
No, és una eina per fer botnets fantàstica.
Per fer botnets, perquè clar, els costos d'assegurar una bombeta que es connecte a la xarxa,
no.
qui paga la seguretat?
No, primer que el software,
no vendria ni una.
No, el software està fet amb el cul,
per això.
La majoria de vegades, i per això és important, quan nosaltres fem aquesta reflexió, et refies de la marca d'allò que compres? No és trivial. Ho parlàvem la setmana passada en relació a temes d'iCloud.
Tu saps que és trivial?
El trivial.
Un joc de taula que et dona formatxets? Una altra cosa.
No em deixa tornar a les
fake news. Amb el tema dels fake news, si per exemple us llegiu la biografia del Benjamin Franklin, ell explica doncs, com precisament una de les maneres que ell, una de les coses que ell feia és que ell era impressor i tenia un diari, i una de les seves pràctiques habituals és que ell tenia diversos personatges virtuals que ell s'havia inventat i que escrivia cartes al seu propi diari utilitzant aquests personatges per fer, diguéssim, denúncies polítiques seguint la seva agenda política. I després, diguéssim, quan ell ja va arribar al punt doncs, que es podia retirar i viure de renta dels diners que havia guanyat, doncs continuava fent servir aquesta pràctica de tindre diversos actors virtuals que enviaven cartes a diferents diaris i que ells els publicaven. Això és a dir, que la idea dels medis de comunicació, de la premsa escrita i tots els altres que venen de darrere com a instruments de polític, d'acció política, és normal. O sigui, des del primer moment no ha fet falta que estigui avui en dia. Clar, i evidentment, avui en dia ell és al final follow the money. O sigui, qui són els amos que tenen aquests medis que tenim i a qui estan afiliats. Al final és dir, potser és més interessant llegim un blogger que no...
Sí, deixeu-me tornar a el que volia dir, perquè dins del concepte de fake news hi ha moltes coses. Jo m'agradaria que féssim una anàlisi una mica més detallat. Ho vaig basat en la meva experiència personal i sobre això, si voleu, ho comentem. WhatsApp, Telegram, sobretot WhatsApp, perquè ara vull parlar de la gent més gran. ¿Vale? Com totes les famílies que estem aquí reunits, tenim el grup de WhatsApp de la família. I aquests dies són moments convulsos on hi ha mil històries que es van creuant i WhatsApp s'amunt i avall. Primer punt de pedagogia. Cada vegada que algú de la meva família en el WhatsApp familiar, en el grup, enviava una notícia, on és la font? D'on has tret la font?
D'on està el text?
On està el text original? On està? I m'he tirat fent pedagogia d'on està la font, on està el text original, així de vegades, manta vegades, totes aquestes setmanes.
Al final és tan fàcil com posar aquest text a Google.
Exacte.
Cometes.
No, o que t'ho diguin, que més que res que s'hi parin a pensar.
No ha sortit això.
I segona, qui t'ho ha passat, aquesta persona? T'has citat la font? Sí. No tornis a passar mai més res d'aquesta persona fins que no et citi la font. És un punt de pedagogia.
És el que faig jo cada dia, també. I sí. Les vegades que he dit... no envieu, mireu la font, mireu, busqueu a Google si algú ja ho ha publicat, si la història és massa bonica per creure-te-la,
desconfia.
O sigui, hi ha un mosso que l'únic que fa és enviar WhatsApps, perquè l'amic mosso que aquest sí que m'ho ha dit, aquest ho sap tot, hòstia, i això no és nou d'ara, això ja és dels terroristes, la cartera que es troba en un pàrquing...
Però si tots nosaltres no prenem consciència de que la gent que ens envolti tingui aquesta... Nosaltres estem alerta perquè en el fons estem connectats al món del periodisme i busquem la font, sí. Busquem, anem al Google, quan fem el Google Search, mirem les dates i aleshores pas veient quina és la data original. Sí, tot aquest tipus de xocs que la majoria de gent no fa.
És com aquell missatge típic que he rebut no sé quantes vegades de dir si enviem aquest missatge no sé quantes vegades, li podrem demanar a WhatsApp que posin l'estelada a WhatsApp.
Les típiques
cadenes. I llavors és dir, a veure, senyors, llavors tens que contestar la persona que ciber, recordeu. Els missatges de WhatsApp estan encriptats, ells no, en teoria ells no saben el que estan enviant. Una. Dues, el senyor WhatsApp no porta els emojis. Els emojis no són de WhatsApp. Venen d'uns senyors que es diuen Unicode i després s'implementen en els sistemes operatius dels mòbils o dels dispositius que tenim. Per tant, si vols ficar una estelada en el WhatsApp, has d'esparlar amb Unicode i després esperar que Android o que iOS o que Linux implementi el bitmap
amb els de la
paella.
Has de parlar amb els de la paella.
Ho han aconseguit.
Ho han aconseguit, sí.
En relació a això, jo crec que hi ha diversos nivells. És a dir, esteu parlant no d'un fake news, sinó del que seria un rumor. El que passa a WhatsApp és un rumor. Mm. El fake news, i per mi hi ha diversos nivells. Hi ha un nivell que és el clickbait, que vol dir
pesca clics.
Hi ha un article,
pesca clics,
hi ha un article sí, que pot ser més o menys llarg, exacte,
sí.
I amb un títol que no es correspon exactament amb l'article, però que el títol és molt més sucós que l'article en si. Si tu mires el títol i llegeixes l'article, dius, pues si no està dient el que diu el títol de l'article.
El bait seria l'esquer.
Exacte. Això és un nivell.
De fet, ho fan tothom, amb ciència inclús. Quan la NASA fa una conferència d'aquestes que se va caer al mundo. A l'Alfons, quan dona la notícia, no ha sigut tant.
Abans d'explicar allò de les zones gravitacionals d'aquella sí. quilo nova que es va descobrir, una setmana abans ja havien fet el hype.
Ja,
la mateixa NASA, ja és estratègia.
Estic d'acord amb tu, però anem a coses que són més, per exemple, aquests dies, amb el famós 155 i la manifestació que va haver dissabte.
Aviam si pots fer aquest programa sense citar fonts polítiques.
És molt difícil avui.
Molt.
Perquè en continuaré parlant, perquè després hem d'acabar de parlar amb el Dastis. Doncs 155, manifestació de la tarda. Això va ser dissabte. Teòricament, diumenge, el País Basc convoca una manifestació també de recolza contra el 155. I comencen a aparèixer notícies a Twitter que se les creu hasta el Tremosa
sí.
i la Repiula, amb fotos de diferents ciutats espanyoles.
Sí.
Cádiz, no sé què.
Ahir mateix en Parc Moliner encara la mateixa foto.
Exacte. I mira, no, jo no dic ni que te la descarreguis. Fas una captura retallada de la imatge i la puges a Google Images i li dius, perquè tens un botó que diu puja foto.
Això no fa ningú.
Però si és...
No, però no fa ningú perquè aquest és...
Teniu, per cert, us posaré l'enllaç, eh?
Aquestes...
És que això també es pot... És que...
No, però això no ho fa ningú, perquè aquestes notícies, siguin fake news, siguin una imatge, sigui el que sigui, no van a la raó, van al cor, van a l'estómac.
Mm.
I llavors és molt fàcil. O sigui, tu, el teu discurs, te'l justifica una imatge o te'l justifica una opinió, és que és igual. És igual que no sigui veritat. I a vegades...
I què busca el que el
ho
fa?
Ho pots saber i tot. Dius, no, això segur que no és veritat, però vinga, tira.
Però és que només que miris el número...
El que va fer aquest del País Basc és el troll típic per dir, vinga, que piquin tots. És com quan hi ha...
Era la final de futbol de l'Eurocopa.
A veure, per exemple, a l'1 d'octubre, quan hi havia imatges de ferits, una agència d'intel·ligència normaleta el que fa és... injectar falsos ferits o ferits d'altres manifestacions en aquell mateix moment. Per què?
Perquè
després al vespre dius, veus, no, tot això és fals, perquè mira, aquest és fals, aquest és fals, aquest és fals, aquest és fals. Llavors construeix el teu relat. Dir, això va passar, això passa.
I això és el que ha aprofitat el Dastis per dir que eren fake news.
Ah, exactament. No, perquè el Dastis no diu que són fake news, diu some of them are fake news.
Sí.
I llavors, algunes d'ells, llavors, això et desagrada. No, escolti, miri, sí que n'hi va haver dos o tres que ja es van veure en aquell moment. I
que eren fake.
Són les que surten sempre. Però això no és exclusiu. Això ha passat als diaris. Recordeu aquell cormoran famós de la primera guerra del Golf, que era de l'Exxon Valdés, aquell tot ple de petroli. Ui, ostres, quina putada, estem destruint el planeta. Bueno, doncs sí. Era de l'Exxon Valdés, no era de la Guerra del Golf. Llavors, això passa sempre, però el que hi ha ara és això que et dic, o sigui, gent especialitzada en injectar fake news per desacreditar les news, o almenys per confondre, o perquè et faci dubtar absolutament de tot.
Deixeu que us expliqui una història. Vosaltres sabeu quan als Estats Units va haver-hi la lluita per als drets civils, doncs van haver-hi, va ser quan el Martin Luther King va agafar gent que anaven cap al nord a fer una sèrie de manifestacions. I llavors doncs, va ser quan doncs, la policia d'allà van agafar i van repartir estopa i doncs, va sortir una fotografia clàssica en el New York Times on hi havia doncs, un policia agafant amb un Doberman que estava gairebé a punt de tirar-se sobre d'un nano negre, un nano adolescent negre. I aquesta fotografia va donar la volta al món i es va convertir en un símbol de la crueltat policial. Fins i tot, de fet, hi ha una estàtua en aquell lloc. Llavors, el Malcolm Gladwell, que és un escriptor americà doncs, que molt famós, doncs té un podcast on va agafar i va fer una recerca sobre aquella estàtua i va buscar els protagonistes de la fotografia. I resulta que el nano que estava a la fotografia doncs passava per allà. No estava a la manifestació. Era un nano que passava per allà i es va trobar enmig de la fotografia. I que el policia en aquell moment que estava tirant el gos contra el nano, de fet el que estava fent era aguantar el gos perquè el gos no es tirés a sobre el nano. I en canvi la imatge, la fotografia aquella, la gent va interpretar una cosa completament diferent, com si el policia deixés anar el gos a tirar-se. I llavors, és a dir, compte amb el periodisme gràfic, amb les imatges, perquè poden transmetre moltes coses, i encara que sigui una cosa completament diferent.
Quan les reivindicacions socials escalen, socials o nacionals, com seria el cas d'ara, no? Arribes a una situació que és... estem en la mateixa situació que quan a la Segona Guerra Mundial passaven els avions i tiraven aquells fulletons de propaganda.
Sí.
Perquè les notícies falses i les mentides han escalat al mateix grau que escala l'atenció.
Això és el que deia Goebbels. O sigui, tu repeteix una mentida el suficientment número de vegades i serà veritat. Ara, per exemple, jo he estat la setmana passada...
Per cert, contra això hi ha un anunci boníssim de la CNN, l'heu vist?
Sí.
Que és molt petit, es diu...
De la poma.
This is an apple. I per molt que cridis, per molt que ho posis en mayúscules, per no sé què, no serà un plàtan, serà una...
És una poma.
És una poma, molt bo, eh?
Mira, ara mateix m'acaba d'arribar un tuit d'una imatge que ara mateix la Generalitat té la bandera de la ONU penjada al balcó. Amb tots els hashtags de l'operació d'Anonymous, Free Catalonia i tot això. El tuit de la foto s'interpreta, es pot interpretar de que la Generalitat, els catalans demanen ajut a la ONU. No, avui és el dia de la ONU. Segurament l'any passat, fa un any, també la van posar.
Sí.
Però avui té una connotació...
Però això està corrent i és fake news. No, perquè al final...
És una mala interpretació.
És com tu ho interpretis, hi ha una intenció, està clar.
Què podem fer?
Una altra cosa, abans heu parlat, és que la setmana passada he estat 3 dies a Càdiz, em va sobtar que Càdiz està empaparada de banderes espanyoles.
No, tot Espanya. Tot Espanya. Madrid també.
Bueno, però, clar, jo havia estat per Espanya i llavors només quan hi havia hagut, per exemple, una vegada a Salamanca, que hi havia hagut un partit de la selecció espanyola,
sí.
Banderes espanyoles per tot arreu, però no, n'hi havia, no ho veia. O sigui, i en canvi, escolta...
Bueno, a veure, Espanya és un país molt nacionalista, molt. I ara ha sortit tot. Sí, és clar.
I a més,
quan hi ha un enemic extern, o sigui, fixa't que tots els països molt nacionalistes sempre busquen, el primer que fan és buscar un enemic extern. Amb els Estats Units, amb el seu imperialisme, el que vulguis. Això uneix a tothom. I aquí el que ha passat és això. O sigui, aquestes banderes no han sortit perquè guanyar la selecció o perquè hi ha algun esdeveniment europeu que s'ha de reivindicar l'espanyolitat. No, surten com a oposició a...
L'Ivan ho explicava en aquest programa d'Hora i Mitja, que us recomano, el buscaré per posar-vos a l'enllaç, perquè aquest tio fa reflexions que són molt interessants. Ell deia el perquè d'aquesta agressivitat o d'aquesta reacció, si voleu dir així. És perquè, més enllà de la unitat d'Espanya, el que s'ha tocat, el que Catalunya ha tocat amb aquest...
Espanya.
Que he fet la mili, és el que vol dir Espanya. Doncs ell deia que hem tocat el sagrat concepte de l'estat espanyol, de l'estado. I per això s'ha posat en marxa tot el mecanisme que s'ha posat, des de la gent fins als jutges, fins a tot. Hem tocat el concepte... Això ho deia...
Sí, no estic totalment d'acord, però a la Porellos és un símptoma...
Però no, nosaltres no ho diríem... Jo crec que a Catalunya no sortiria mai una Porellos...
No,
és molt diferent.
És que és molt diferent. O sigui, també com a anècdota, el pare d'una amiga meva que és d'Extremadura i se'n va anar aquest estiu a passar un parell de mesos a casa seva i ha quedat esfereït. Diu, sort que m'he portat l'iPad i puc veure la televisió d'aquí. Diu, perquè el que es veu allà, a la televisió, és una realitat paral·lela. I és clar, aquesta realitat paral·lela fa 40 anys que dura. O sigui, aquesta realitat paral·lela comença amb no ensenyar als nens de tota Espanya català, euskera i gallec.
Estic d'acord. Això és el gran error i és la gran diferència en països que això està molt normalitzat, com Suïssa o com altres.
Exacte. No han d'aprendre, però han de saber que existeix.
No, a veure, no han d'aprendre. És que només que estiguis en un curs o dos cursos escoltant català a la teva escola de petit,
Llavors, fins
i tot euskera, perquè els que ens agrada molt al nord, jo he estat molt a Navarra i a Euskadi i no m'he format mai en euskera, hòstia, acabat xapurreant quatre coses.
Jo just mort Franco, a la meva escola van fer una mica d'euskera, unes cançonetes amb euskera, que tots els de la meva escola encara sabem ara.
Ah, i recomano una cosa a la gent que estigueu a Barcelona. Passeu-vos, quan vulgueu, per Euskal Etxea, que és la casa d'Euskadi a Barcelona. Està molt bé, sí, sí, molt xulo, i fan moltes activitats
culturals. Sí,
sí, sí, molt, molt bé.
No, doncs, és això que et deia. O sigui, són 40 anys de que s'ha creat una realitat paral·lela d'ignorància volguda, i que és molt fàcil, arribat un moment de confrontació, diguem, de disparitat de criteris, no vull dir de confrontació, de manipular o de fer girar cap a un sentit o cap a l'altre. No? Això que ens acusen tant a nosaltres, estem manipulats, només veiem TV3 i ens manipula, això és fals. La major part de catalans no veuen TV3.
TV3 té una audiència un 20 i poc per cent.
Però deixem-me dir una cosa que és políticament poc correcta. ¿Vale? Estic d'acord amb tu que això és així, que s'ha creat aquest context, però per altra banda tens una població inculta. No tenen mecanismes per defensar-se d'això. Jo crec que aquí, hòstia, no sé,
no estic d'acord.
No. Jo crec que la paraula primer de tot, el problema
no ho dic agressivament, hòstia, però des del punt de vista semàntic, jo tampoc me crec els meus, me'ls interrogo.
Des del punt de vista semàntic, precisament el que hi ha és el que s'ha generat és una cultura. O sigui, tota aquesta ignorància volguda que diu Enganyet, de fet s'ha generat una cultura d'aquestes són les nostres posicions i llavors és la festa del viatge de confirmació. Entres en un estat on totes les notícies, on totes les opinions que confirmen el que tu creus o el que a tu t'agrada creure, te les creus i les acceptes positivament i reacciones, diguéssim...
Sí, amb el concepte de fake news a Espanya, he dit per Orwell o per Unamuno o per Azorín, no he dit per intoxicadors, gent que és de reconegut prestigi intel·lectual. Fa molts anys que dura. O sigui, a l'Azorín merecemos perder España porque no sé qué, no sé cuántos, o no sé, Unamuno amb la cita de dir que España ignora todo lo que... desprecia todo lo que ignora. Bueno, vull dir, són clares i reflexen un estat intel·lectual, si tu vols, que no és nou d'ara. No és nou d'ara. Llavors, ostres...
Però això s'ensenya
a l'escola. Això no és culpa dels espanyols, no és culpa d'una població. És culpa d'unes classes dirigents que volgudament han ignorat i uns mitjans que volgudament, i ara es veu més que mai perquè ara tothom s'ha tret les caretes, però jo recordo llegir El País en el seu moment d'esplendor, o sigui, en els anys 80 de la universitat, quan tothom llegia El País...
I que te'l trobaves a qualsevol lloc del món.
I llegir-lo, no, encara te'l trobes a qualsevol lloc del món, està clar, llegir-lo amb esperit crític i tu veies molt clar que tot el que era Madrid, cultura madrilenya, movida, tot això era de prestigi, i tot el que després era El País Catalunya, que eren dos fulls, era com, bueno, la cosa folclòrica, estos que canten en català, saps? Ja veies aquesta, diguéssim, que era molt més civilí i estava molt més ben fet, però que al final era el mateix. El prestigiar una cultura o una visió del món i desprestigiar l'altra. I això ja ens n'adonàvem uns quants als anys 80 quan El País tenia tot el prestigi del món.
Però nosaltres hem estat escolaritzats...
Recordem el Ramon Barnil, a totes les seves intervencions, quan parlava del diari El País, sempre posava la cua de El País com a el seu. Perquè, esclar, si tu ets espanyol i t'hi has representat, és un gran diari.
Tothom té dret a defensar la seva posició, d'acord? Però deixa'm dir una cosa. No teniu... Jo tinc la sensació de que m'han educat amb valors de qüestionar-me les coses. Fins i tot les meves coses.
No, és que aquest és l'esperit científic.
Jo he sigut educat així. I jo he anat a una escola pública, vull dir que no he anat ni a una escola de pagament.
Jo crec que també passa és que...
Ho dic per contraposició, perquè jo no em crec 100% els meus, tampoc. A mi això és el que em costa d'entendre de l'altra banda.
Estàs molt més exposat a diferents visions del món.
Sí,
suposo.
Sí, clar.
Hi ha també una part, diguéssim, culturalment, aquí a Catalunya, hi ha molta més diversitat. O sigui, tu aquí vas per Catalunya i veus gent... O sigui, ara,
Madrid,
tenim la fèria d'abril.
El fet de ser bilingüe, això et dona un avantatge competitiu. O sigui, aprendre una tercera llengua és molt més fàcil, si és romànica encara més. Entendre un altre punt de vista és molt fàcil, perquè tu ja parles dues llengües i hòstia, tu et pots posar més fàcilment al lloc de l'altre. És clar, que tu vagis per Espanya avui en dia i encara dius, hòstia, el Perro l'hables en català, hòstia, i a tu hijo no l'hables en castellano perquè se va poder entendre com és gente. Hòstia, això t'hi trobes ara, gent jove que et pregunta això, dius, hòstia, però què us han explicat? O sigui, tu has fet una carrera universitària i ets advocat, tio, no em preguntis això. Entens? Llavors, això és molt greu. Mm-hmm. Això és molt greu. Però des d'un punt de vista egoista espanyol, si tu vols.
Sí, sí.
Hosti, rebel·leu-se, que us han estat enganyant tota la vida.
Sí, però en aquí, diguéssim, hi ha gent de tot arreu, hi ha molta més gent de tot arreu perquè tenim molta immigració de tot arreu.
Perdona, Marc, i, a Madrid i també. Això... A Madrid també. Sí, sí, sí. Madrid és un lloc molt multicultural.
Sí, però el problema és que si vas a Madrid ja eres de Madrid i no, generes aquell camp...
Sí, però és
de...
molt multicultural.
Igual que a Londres o París i són un forat negre que es pensen que Londres és l'únic que existeix al Regne Unit o París l'únic que existeix a França.
Sí, i
per molt multiculturals que siguin.
I després passa el que passa quan voten.
Sí, després passa el que passa. Però el... No sé si volies fer una falca o no.
No.
Jo vaig a posar
una
mica més bèstia i vaig a posar el to. És a Espanya, la penetració del cristianisme bèstia és del 75% de la població. Aquí és d'un 25 o d'un 20 o d'un 15. I
aquest tipus hauríem de definir que sí, creients, practicants...
Però és tota una cultura...
Si és veritat que quan vens al mapa... A veure, amb la major part d'indicadors, si més al mapa, un és un color i l'altre és un altre. País Basc també. Vull dir, com tu mires...
Jo en comptes de buscar tant les diferències, m'interessaria potser tornar a la conversa més cap a la part de mossega la poma. Vale? I una de les coses que sí que he vist és que de fet, quan es va començar a parlar de fake news ja no era simplement de notícies falses, sinó eren de les notícies falses que es donaven a una audiència concreta. Per exemple, el senador McCain als Estats Units estan ara impulsant una llei que el que volen obligar a Facebook i altres xarxes socials és que quan hi hagin anuncis que estiguin dirigits a un target concret han de crear un catàleg de quins anuncis s'han publicat i quins són els seus targets. Perquè el problema, si no, és que jo no veig, si tu ets un target diferent que jo no veig els anuncis que tu veus. Llavors, per exemple, en una campanya electoral, doncs en Ganyet ara es presenta per president del món i sap que tu doncs tires cap a una banda, a tu t'agrada la llengonissa, a mi m'agrada el xoriço, i llavors a tu et diu doncs, que cada dia lligarem els gossos amb llengonisses i a mi em diu que els lligarem amb xoriços. Yeah. I no ho veiem.
Però això passa. O sigui,
això és el que ha passat als Estats Units.
A la campanya del Trump. No?
Del Trump, sí.
Exacte, això és el que
no
està passant.
No sé quants anuncis diferents hi havia cada dia, 2.000 o 3.000.
Exacte, i completament dirigits a grups culturals molt concrets i evidentment, clar, si tu surts en un míting i tu dius que lligarem els gossos amb llangonisses, no pots dir que els lligaràs amb xoriços.
El xoriço, clar, els xoriços s'emprenen.
Clar, llavors t'has de casar amb algú, però en canvi, si tu agafes i fas campanya quirúrgicament prometent a tothom, al final dius mentides com...
No, pots no dir mentides, però senzillament vas adaptant el discurs. O sigui, amb un no li dius el que no li agrada sentir, si ets una família negra no veus el Trump, això passava, les famílies negres no veien el Trump, sinó que veien una família negra com la seva, que estava molt bé amb les noves lleis que proposaria el Trump, i al revés, si ets un hillbilly doncs veies el Trump i veus el Trump amb la gorra de maga i tot això.
Això requereix d'una complexitat.
Bueno, però en aquest cas és simple posar
feina. No, si el que anava a dir jo ara, per això...
Les eines, les plataformes t'ho permeten, sí, això ho van fer Facebook. Això ho van fer.
No, això ho van fer Facebook i ho continuen fent, però almenys ara volen passar aquest acte.
Això és el que no estem fent aquí, ho hauríem de fer.
A Estats Units volen fer l'acte aquest de dir, si tu fas això, els anuncis que s'han publicat ha d'haver un catàleg. Ha d'estar públic. I quins són els criteris? Sí. Una altra cosa que jo m'he trobat aquí és, i no n'havia estat conscient, és possible que m'estigués passant i no ho sapigués, però d'ençà de l'11 de setembre doncs vaig començar a estar molt més actiu a Twitter doncs amb el tema aquest del que estem parlant. I vaig començar a fer molts tuits d'un senyor que es diu Ganyet i doncs, de la iaia Toneta.
Bon criteri.
Toni Soler. Vas agafant i vas fent retuits i intentat tuitejar poc perquè dius tampoc em volia encendre, però hi havia coses que això és interessant. Pam, 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 pam. I a mesura que jo anava mirant coses o anava navegant per hashtags i tal, mica en mica el meu Twitter stream s'ha polaritzat brutalment. Sí. És a dir, el Twitter stream que jo he rebut, estic rebent ara, no té res a veure amb el que estava jo rebent el mes d'agost. Completament diferent.
Normal,
amics meus que són de Salamanca o que estan a León i tal, no els hi veig els tuits. És com si haguessin desaparegut. I sé que tuitegen. Però al final els he buscat alguna vegada, vam estar en un congrés, m'han mencionat, he entrat en el seu compte, quan aquest tio està tuitejant el mateix
freqüència. Fa servir Twitter?
Ha desaparegut.
Fa servir Twitter? Fa servir.
Sí, toca canviar.
Faig servir el client de Twitter.
Jo faig servir Tweetbot.
Sí, sí, jo també, sí, jo també ho he vist.
Pots gestionar millor el...
Diria que no filtra Tweetbot, no ho sé.
No, és que sembla, no, perquè és el que et dona l'API. Filtra el mateix, és el que et dona l'API de Twitter. Llavors l'API de Twitter et diu, tu ara, aquest és el...
Sí.
A més ja et diu, els primers que et fica és sempre de gent que tu segueixes normalment. Llavors el que em trobo és coses d'en Tomàs, coses de la Gina Tos, coses teves...
No, però veus, això el Tweetbot no ho fa, perquè jo no, això dels primers
va,
i els més rellevants...
Primers no, diria... Aquests primers no. Alguna... Però després el Twitter, sí, stream que tu, sí, veus, te'l va adaptant, clar, perquè no, perquè ja t'ho diu. Ja t'ho diu, les estadístiques, els teus tuits han aconseguit, han aconseguit tantes impressions. Llavors dius, els algoritmes de Twitter decideixen el que fiquen i el que no. No és...
Ja no és cronològic, per ordre.
No és cronològic,
però
no
tens una preferència a Twitter que et deixi triar, si vols, el timeline antic, diguéssim, filtrat?
Ho pots desactivar.
Sí.
A configuració ho pots desactivar.
Almenys a la web, segur.
No és per la web, el que passa que quan van activar això, jo no m'adono, però m'adono que...
Clar,
dic, se m'ha contaminat, no, sí, el i sense fer followings ni en follows,
però,
sense...
Està clar que a Twitter li interessa que tu rebis el contingut que et farà fer més clics, més retuits, el que t'agrada a tu, el sucre, va donant sucre, perquè
Twitter promou la polèmica, això està clar, no, li agrada la
Twitter
polèmica.
Facebook, Google, al final donen els resultats que tu vols veure, perquè però, el que volen és que tu estiguis a la seva plataforma.
Tot i que diu que ara la primera setmana d'octubre començaran a agafar i a ficar tenen preparades una sèrie d'eines de novembre, una sèrie d'eines de filtratge. Filtraran el hate speech, imatges despullades d'aquestes capturades, perquè es veu que el concepte upskirts, això, mirar fendilles cap amunt, es veu que és tot una cosa, que la gent li agrada enviar fotos de calcetes, jo no sé si és de la senyoreta Yamabuki o d'aquí, però està tothom amb les fotos dels upskirts, que no ho entenc, però bueno, cadascú el seu.
Deixeu-me que torni als consells, perquè... De lo que us estava dient abans, que jo hem fet un primer anàlisi de veure, diguéssim, el biaix o la manipulació que veiem a l'altra banda, jo crec que hem de fer autocrítica, perquè nosaltres en aquesta banda també tenim manipulació. ¿Vale? Fins i tot quan reps la notícia que més t'agrada. I com és, o sigui, quina és la forma de combatre això? I després de donar-li moltes voltes, crec que l'única manera de combatre-ho és, xavals, amb feina. Has de posar-hi feina, has de posar-hi hores. Junckers fa unes declaracions. Si sentiu els polítics europeus aquests dies, els oficials, diuen la frase que contenta el govern espanyol en primer terme i un petit matís a darrere. Si la diuen, si diuen això. Però què titulem aquí? El matís.
El matís.
El matís. Quina és la primera frase important i què titulen allà? La primera. ¿Vale? Com...
T'has de llegir l'article sencer
i has de saber,
has
d'escoltar-li les declaracions.
O el que foto jo, que me'n vaig al The Guardian o algun lloc d'aquests,
sí,
a llegir-t'ho en anglès.
És el que hem fet sempre. És dir, al final és un tema filosòfic, jo diria. Sí. Que és aquest, és dir, què és informació? Bueno, el que tu vulguis que sigui informació. O sigui, el que és informació per tu igual no ho és per mi. Vull dir, què és veritat? Bueno, és que la realitat és una construcció de cada qual. No entrarem en temes metafísics.
Informació, per segons la definició, informació són dades més la seva interpretació.
Per tant,
qual, per tant, ja hi ha un biaix.
Per tant, ja hi ha un biaix del qui l'escriu. Llavors, has de conèixer molt bé qui emet aquesta informació. Si l'emets tu, tindrà un biaix. Si l'emets tu, en tindrà un altre. Correcte. Si l'emeto jo, en tindrà un altre. Com el mateix que fem quan llegim un titular a un diari o a un altre.
Sí, però hi ha diaris que no tenen, almenys que jo cregui, no tenen... Perquè la voluntat de mentir.
Sí. Et genera menys anticossos.
Però, és igual, però no, això, no per, això per tu, per un altre que pensi a les antípodes de tu, serà al revés. Al final, no és que tingui voluntat o no, és que el diari té una intenció. O sigui, quan tu fas una foto i t'enquadro tu o enquadro el Marc, és diferent. O sigui, ja és un criteri editorial. Ja t'estic tapant una part de la realitat. Per tant, o sigui, el periodista no és imparcial. El periodista ha de ser honest, però imparcial no ho és, i objectiu tampoc, però això és subjectiu, perquè del moment que titula d'una manera o tria un tema o un altre, ja està fent...
És que una fotografia és el súmum del subjectivisme.
Exactament. La gent es pensa que la
fotografia... És el que deia l'altre abans de la fotografia aquesta dels drets civils, del guàrdia aguantant el gos al costat del nen. Sí. L'està atacant o l'està d'allò? Aquella foto semblava que el guarda el deixava anar, i es veu que no.
Però jo ja dic, m'agradaria que... Tot i que anéssim a la filosofia...
No,
crec que tots estem una mica...
Dic que és un tema filosòfic pel següent. al final, és que tot és molt relatiu i és depèn de l'emissor, depèn del receptor, depèn de la predisposició que tu tinguis a un tema o un altre, pots estar molt enfadat i no comprovar res i dir, escolta, com que això va amb el meu relat, tira. Llavors, per mi el consell és dir, tot és fake news, absolutament tot.
D'entrada.
I llavors, a partir d'aquí, el rigorós que tu vulguis ser i el temps que tu li vulguis dedicar. Anar a les fonts, però en principi és no creure res. Però això hauríem d'aplicar a qualsevol aspecte de vida. O sigui, el mètode científic. És dir, no em crec res fins que no sigui demostrable. Llavors, anar a les fonts, anar a buscar l'article, qui ho ha dit, quina intenció li ha donat, si sí o si no. Quan hi ha una foto, la foto de l'altre dia de Bilbao, no? O la foto, no sé, l'última aquí, la foto aquella del Puigdemont, aquesta és l'última que he publicat així, de quan es fa el canvi de sota el pont al cotxe. Clar, apareix aquella foto, hosti, Puigdemont, hosti, com James Bond. Bueno, qui l'ha fet aquesta foto? Això ho has vist?
Clar, ha sortit el periodista a explicar-ho?
Ha sortit qui l'ha fet? O és algú que ha dit que això era un cotxe i que no se sap qui és. Bueno, jo vaig procurar trobar la persona que l'havia fet, em va explicar, em va enviar les dues fotografies d'abans, de per què va poder fotografiar això, es veu com s'apropen els dos cotxes, o sigui, hi ha un relat i per tant m'ho crec.
Una cosa,
I a banda, per donar-li crèdit.
Sí, una cosa, al·lucinaríeu de lo fàcil que és, fàcil, o relativament fàcil, seguir una persona o veure una notícia que publica una persona entenent que pot ser la font o arribar a la font d'aquesta persona, enviar-lo un DM, escolta, podem parlar un moment per telèfon, trucar-lo i fer el checking.
Sí.
Fins i tot a polítics que estan a Europa o a gent que està a algun lloc, això es pot fer. Molta de la informació que rebem i que jo li dono...
Bueno, el DM no li pots fer si no et segueix.
Però tu li pots dir que et segueixis, que li pots comentar alguna cosa. No sempre passa.
O no sé que el tingui obert.
O que el tingui obert, que el DM es pot tenir obert. Però proveu això, eh? Jo m'he trobat amb grates sorpreses de persones on ja pots anar a la font i aleshores pots fer el contrast.
No, això, i sobretot si són temes de calat, eh? De calat, són temes que poden tenir un cert impacte.
I no cal que siguis periodista per fer aquest exercici.
No
cal. Jo deixaria aquí, perquè el tema és llarguíssim. Tenim una segona part que tu vols comentar un parell de notícies molt
petit,
ràpides.
Molt
sí.
Perdó, i una última cota. És dir, existeixen les fake news i continuen existint. El teu adversari utilitzarà fake news. Tu has de deixar d'utilitzar les teves fake news per contrarrestar el seu discurs. Som molt purs i no ho volem fer i nosaltres som els defensors de la veritat i de la llibertat i escolta, ens repudia. Però no estem en igualtat de condicions. En qualsevol terreny. Llavors, per això et dic que és un
és
tema
una bona reflexió
filosòfic.
Fins a quin punt
estem disposats a utilitzar-les per guanyar la batalla.
Exactament.
Gràcies. Això és molt interessant.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part.
Molt bé, doncs tornem de la pausa i ràpidament parlo dels mètodes de contactar amb nosaltres i de com ens podeu patrocinar.
Amb un DM per Twitter?
També, un DM per Twitter. No cal, si ens dieu coses nosaltres sempre contestem. Tard o d'hora contestem. A veure, dues coses. Es nota que estem tots tensionats, que estem tots amb el cagalló al cul i no comprem. No comprem. És el mes de tot l'any que menys afiliats mosseguis pasta, em refereixo, tenim.
Jo he comprat una talla, gesta,
Tu sí, perquè tu ets... Tu quedes, com vius allà a la muntanya, estàs una mica aïllat. Però la resta... A veure, jo sóc el primer que aquest mes no he comprat el que normalment compro perquè tinc el cap amb altres coses. I suposo que, igual que passa a mi,
ja
li passa a molta gent.
El que hem de fer és el que deien en Tim Ferriss, que és fer la dieta de baixa informació.
I molt Amazon.
S'han de llegir llibres, s'han de... Això, i menys Twitter, no, menys notícies, gens de telediaris.
Parlant de Tim Ferriss, Tomàs,
no, Marc.
Marc, et llenço un repte. El Tim Ferriss està fent un detox que són 10 dies sense parlar.
La Marc el va parir.
aquest no el seguiràs tu,
silenci, jo sota l'aigua, sí, ara ho has dit. 10 dies sense parlar, ni boig.
Bueno, això que
un dia vaig estar fònic i encara no me n'he recuperat.
Bueno, això que us deia, que es nota molt que estem tots amb el cap a una altra banda, perquè aquest mes anem fluixos d'afiliats. I la segona cosa és que tenim, ja ho sabeu, la possibilitat de que aquest suport o aquest patrocini sigui recurrent. Aneu a Patreon a partir d'un dòlar, no cal que sigui molt. És molt millor que sigui una quantitat petita, però que sigueu molts. Bueno, si tenim un mecenes d'aquests que lo flipes...
Veure, 1.000 euros al mes, això ens aniria molt bé. Molt bé. Penseu que podríem pagar les lletres de Lamborghini...
Mira, jo sempre ho dic, Jo sempre ho dic. No creia en absolut en el del Patreon. Va ser fruit de recollir la darrera enquesta que va haver-hi un 18 o un 20% de persones que, de mosseguis que la van respondre, que van dir que seria un bon mètode. Ho vaig provar super escèptic i està funcionant molt bé.
Hi ha gent fins i tot que ens diu que si parlem menys d'Apple ens pujaran la
quota.
Pujaran la quota.
Cabrons, ara ja ens condicionem.
Qui hi ha aquí la pressió?
Bueno, doncs aquesta setmana...
Follow the money.
Aquesta setmana només tenim una persona que s'ha afegit com a patrocinador i tenim unes 25 o 30 i en aquest cas és el Sergio Edo, que li donem les gràcies des d'aquí. I anem a la segona part de la música, ja per concloure, amb una o dues notícies que tenies tu que volies comentar, Marc. Ara se t'han anat a la pilota o què?
No, a veure, hi ha una que, a veure, l'iOS 11 està verd. L'iOS 11 trobo que està verd. Estic trobant que fa coses rares.
A mi m'han dit una cosa, m'han dit que a conseqüència de l'iPhone 10 s'han canviat determinats patrons de comportament, del teclat i d'altres... Aquí hauries d'estar tu també, perquè tu saps coses. Tu ets pillin i saps coses. És que ell té... Penseu que a Telegram l'han felicitat. Han dit, han dit que quan és tema d'Apple que ens creixem
nosaltres... Doncs
vine cap aquí.
Perquè, o sigui, realment, jo ho he notat, que fa coses rares.
M'han dit que tot el rotllo aquell de la pestanyeta de dalt ha desquadrat un munt de coses en l'iOS 11.
Bueno... I es parla poc perquè trobo que també els bloggers i tota aquesta gent sempre tenen l'últim model.
Parla Miguel Àngel Cabrera, expert en Apple de debò perquè ha treballat a Apple.
No, que dic que sí que està molt verd. L'únic que no se li dona, crec, la suficient importància perquè tots els bloggers que parlen d'Apple tenen l'últim model sempre.
I nosaltres no.
I d'iPhone 6 cap a baix va molt malament, la veritat.
Alguna cosa més de l'iOS 11? Que així...
Bueno, no, la gent que està provant les betes ara de la 11.1 parlen de que hauria de ser la 0.0. És a dir, és el que hauria de ser.
I per què han corregut tant pel famós iPhone 10?
Bueno, va estar preparada per quan sortia el dia 3. En principi hauria de sortir el dia 3, la 1.1.
Estem esperant que de l'etat. Hi ha coses, a veure, per exemple, jo que sempre me n'enfotia de l'Android que estaves escoltant per Bluetooth, aturaves la música i et canviava d'aplicació. Doncs ara l'iOS també t'ho fa. Ara també ho fa i de vegades es queda pajarillo i, o sigui, fa algunes coses de forma imprevista i en un iPhone 7, no en un iPhone 6 que segurament ha de ser ja tremendo.
Vale, una cosa que volia jo també confirmar i que aquesta setmana ens l'hem confirmat tu i jo, ens hem reconfirmat. Com qualificaries a l'aplicació nativa de podcast d'Apple? Infecta.
És un puto cagarro.
És un trunyo. És una merda.
No, a veure, al final és, el problema és no funciona.
Recomaneu-ne una, doncs va.
Downcast és molt lletja. És, gràficament és lletja. No t'agradarà perquè tu aquest tema xirria.
Però que sigui petita, maca i arregladeta. Sí. No, és lletja com ella sola, però funciona. És que el problema és que quan no et descarrega episodis, de cop i volta, la versió nova d'Apple no et descarrega episodis.
O els vídeos no poden passar automàticament a àudios quan deixes d'estar mirant i s'apaga.
No, però el fet que ja no reprodueixin els episodis és allò ja prou, no. O sigui, què passa? Aquest episodi, no sé si l'he descarregat o no l'he descarregat i ara no te'l vull ensenyar. Vés
tu,
a la merda.
Tu com escoltes els podcasts, Rai?
Ella en el navegador.
Els escolto.
Però amb l'aplicació de podcast.
Jo faig servir l'aplicació de podcast per a alguns podcasts que l'escolto en gimnàs, principalment, però són coneguts i Mosca la Poma, per exemple, l'escolto a ICZ Tester, l'escolto en navegador. Bueno, sí que és incòmode una mica.
Si tu ets el navegador, els que fan clic en el player.
Sí, sí, jo faig servir el
propi navegador. Que els, tu en gros, o sigui, tu fas, formes part d'aquella estadística que sempre que la miro em sorprèn. O sigui, hi ha gent que és capaç de fer d'escoltar el podcast pel camí més incòmode, que no, és anar al navegador, trobar aquell tros petit que posa play, que és molt petit, que no es veu, tens que ampliar-lo, donar-li allà i
si
no,
no, potser que actualitzem el plugin o alguna cosa. Ara
no, pues, gràcies, Zasca. Doncs saps una cosa? Ara tenim un problema amb el redireccionament de l'HTTPS i no ens funciona. Si li doneu al player des del navegador, ja sigui web o ja sigui, o sigui, ja sigui des de desktop o des de mòbil, no li doneu al play perquè no funcionarà. Ha de ser a través de descàrrega. No sé per què estic, estic en ello. Sí,
hi ha certs podcasts que no puc... Jo puc treballar i escoltar música, però no puc treballar i escoltar música del mateix idioma. Tenen quasi idiomes diferents.
Sí,
si treballo en català, la música en anglès. Si treballo en anglès, i sempre passa, ha de ser en català. Llavors, treballo...
O tires de música instrumental.
No, ja però això que dius té... Sí, saps per què? Perquè a mi em passa igual. Jo, per exemple, si treballo amb un cert nivell de concentració, no puc escoltar podcast. No puc, perquè no.
Jo treballant només música. El podcast treballant no pot ser.
Però ha de ser música de la llengua que no és la que tens.
Som a FM.
Soma FM?
Soma FM, això és el millor.
Soma.
Soma és? FM és South of Market, és una ràdio online només, que té diversos canals de San Francisco,
sí.
I tenen un canal que es diu Groove Salad, o sigui que quan vulgueu treballar, poseu-vos Groove Salad. És una meravella.
Groove de groove, eh?
Sí, Groove Salad. De...
I què posen?
Música chill out, així, electrònica, sí, que permet... I després tenen la Drone Zone, que ja és música allò d'espai. Tenen un canal molt bo, que és música així molt suau, amb la ràdio de la policia de San Francisco. I és molt divertit aquest.
Amb la ràdio de la policia?
Sí, sí.
Hosti, que guai.
És molt guai. I després en tenen algun així de l'espai amb missions Apollo, amb els àudios de les missions Apollo intercalats, que és una passada.
La música aquesta dels policies és en temps real o és una música gravada?
No sé si hi ha algun delay per temes de seguretat o així, però no, sí, sí, és, jo diria que és en temps real, perquè això és públic, pots escoltar.
Però algú fot una emissora i...
Després tenen un canal només de versions, tenen coses així retro, però aquests de la música electrònica, Soma.fm, està molt, molt bé. I l'aplicació la podeu comprar, la compreu, que es paga, és de franc això, és donacions. Llavors, si voleu fer una donació, et compres l'app i llavors pots escoltar el mòbil també.
Connectant amb el que diu el Ganyet, tu imagina't que tu vols una aplicació de podcast que t'agradi. O sigui, jo la vull fer, vale? Però jo també vull guanyar diners. Tu pagaries per una aplicació de podcast?
No. Jo aquesta setmana,
Jo Downcast jo pago.
El dilluns al matí tinc que escoltar el Disweek.
A més,
és com el cafè del dilluns. A l'aplicació d'Apple no li donava la puta gana de baixar i vaig dir Deal Breaker, directe, jo sabia que en Tomàs fa servir Downcast, vaig dir Downcast, 4 euros, no, subscripció no. Amb les subscripcions sí que sóc molt punyetero.
Vigileu amb les subscripcions, excepte les de Mossega la Poma.
Les carrega el diable.
Excepte les nostres. Les nostres sí, les patrocini les podeu mantenir.
Sóc molt curós, però què són? 4 euros. Porta i ara i ho mouré tot cap allà.
No? Hem d'anar tancant. No sé si tenies alguna notícia
més. A veure, hi ha una altra cosa que... la temporada de Nadal pràcticament és... Aquí no sé què tal anirà, però a Estats Units sembla ser que és tot els altaveus aquests intel·ligents. És la guerra dels altaveus intel·ligents.
El
Cortana, el Sonos,
el
d'Apple, i Google també ha tret un d'aquests. Però la idea són aquests altaveus que el que fan és que...
No, tu dius Alexa.
El Cortana també, l'Echo. L'Echo és l'Alexa.
L'Amazon Echo, no?
L'Amazon Echo.
Que té l'Alexa.
Sí.
L'Echo és el gros i l'Alexa és el que és així. Jo tinc l'Alexa.
Sí,
exacte, i el que hi ha són és que i els d'Alexa han tret un Harman Kardon i el d'Apple i els de Google també han tret un, que bàsicament el que fan és una tecnologia que analitzen en 3D la ressonància de la sala i en comptes de tindre dos altaveus estèreos, el que tens és un únic altaveu que et genera i hi ha la música ambiental.
L'efecte estèreo.
Fa que se senti bé a tot arreu. Bé. O sigui, segurament...
Jo aquest estiu he estat convivint amb un Amazon Echo i al principi dius, bah, quina xorrada. I al final...
T'ha fet servei.
És Hera. No, és acollonant, eh? A més...
Hera, amb l'Scarlett Johansson i
tot. No, t'aixeques al matí i estàs fent l'esmorzar. Quina hora és a Barcelona? Estàs fent l'esmorzar.
En castellà o en anglès?
En anglès.
En anglès, tot en anglès.
Bueno, clar, estava a San Francisco, però això no ho he dit. Yeah. A San Francisco, però primer he pensat, bah, aquests que són uns tequis tots aquí... Yeah. t'hi vas acostumant, li vas preguntant, escolta, temperatura fora, vaig cap a Silicon Valley, quina temperatura trobaré? M'ho tradueixes a sentir a graus Celsius. Escolta, i posa'm Beach Boys, vinga, posa'm els hits de Beach Boys. T'hi vas acostumant, eh? O sigui, aquest tema de l'ambient computing n'haurem d'anar parlant.
Ambient computing.
Doncs ara és el que ve.
I... Jo he viscut també a casa del meu exjefe a Escòcia, tenia tot enxufat, les llums, la música, i es va haver de hackejar les persianes perquè poguessin connectar-se amb Alexa. Però jo... hòstia, que guai, però...
No sé si controlar la casa té massa sentit, però el de demanar informació, el d'estàs parlant en una conversa... Escolta, com va quedar el Barça l'altre dia? I és com si hi hagués una persona més a l'habitació que ho sap tot. Mm-hmm. Al final ho tens al mòbil, ho tens a Siri, eh? Vull dir, sí. Això mateix, eh? Però si tu estàs... O sigui, no interromp...
Però la punyetera de la Siri moltes vegades és inútil.
No, i Alexa... I per mi Alexa igual
Alexa,
a més...
Alexa és una mica més inútil, diria.
Sí, és més inútil.
És més inútil que la Siri.
Té un punt problemàtic si tens algú al pis que es diu Àlex. Jo tenia un amic, vaig tenir un company de pis durant 6 mesos.
Ostres.
I si deia Àlex, s'enxufava el catxarro.
Saps que li pots canviar el nom, eh?
Segurament. I després té un mode molt divertit, que és que li pots demanar acudits i te'ls va d'allòs. I hi ha una combinació clau per fer-li fer rots, que això que no va descobrir mon fill, us podeu imaginar. Hòstia. El pandemonium.
Ambient tecnologia. Em quedo amb la història. Anem cap a les propostes, mosseguis, que hem d'acabar. Anem cap a les propostes i ara us dic una cosa. Sí, el...
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Recordeu que la primera l'ha fet en Ganyet fa una estona, que és aquest canal de música online que es diu Soma FM, amb el canal Groove Salad.
Teniu la mossega la poma, els links.
Per treballar, fantàstic.
Molt bé, doncs ja m'ho apunto perquè jo la necessito. Després tenim una altra que ens ha fet l'Arnau a Telegram, que d'una gent d'un podcast que ja hem tingut a Mossega la Poma, que es diu Les Portes de Troia, que van venir, sí. Dos dels seus protagonistes, hi ha tres.
Un gran podcast.
Que ha anat millorant, i està molt bé. És un podcast d'història que es fa en Catalunya, i que està molt xulo, molt
xulo.
I és en
català.
Doncs això. Més propostes?
Propostes. Primera, tenim nou Star Trek. Tenim el nou Star Trek Discovery, que està molt bé perquè podeu tindre discussions molt aferrissades amb els vostres amics si és fantàstic o és una merda. Jo encara no he decidit si és fantàstic o és una merda, depèn del tros de l'episodi que estigui mirant. I segons hi ha diverses línies argumentals i a veure, doncs... és com una pel·lícula de sèrie B amb pressupost de l'hòstia i tal. A mi, per exemple, em va agradar molt més Enterprise que no pas aquesta, però a veure, li hem de deixar una... És Star Trek i qualsevol episodi
està
que hi hagi
a Netflix, no?
No sé, sí, està BitTorrent.
Està a Netflix. És de la CBS, però està a Netflix.
Vale.
Jo li dono un positiu i tots els friquis de capçalera que consulto.
No, jo l'estic mirant tot, però hi ha vegades que dius, estàs pots discutir sobre si és bona o si no és bona i si trenca el cànon o no trenca el cànon, perquè la tecnològicament el trenca completament, perquè o sigui, a més no hi ha aquells sorolls, aquells xiulets, aquells pitos de l'Enterprise, o sigui, està tecnològicament que sembla que estigui per davant de l'Enterprise d'en Picard, amb els hologrames i totes aquelles coses que té, i escolta...
Més propostes, que hem d'acabar.
Més propostes, després, i és una putada, perquè va el meu cunyat, faig coses que em diu el meu cunyat, són coses complicat, vaig veure, em vaig descarregar la sèrie aquesta del cuento de la criada, el Men's Made Tale, que s'han portat tots els Oscars, és acollonant. És una història distòpica acollonant, fa més por que l'Exorcista i no és una història de terror. O sigui, jo realment, o sigui, t'ho passes malament, però no he pogut, o sigui, me'l vaig baixar la temporada sencera i no vaig poder, va ser binge watch, o sigui, una darrere l'altra fins que no vaig acabar, no vaig poder. És absolutament terrorífica, de les distòpies més xungues, a més és una distòpia plausible. El problema és la plausibilitat de la història. Si no, això no pot passar. No. I fa molta por. A mi em va fer molta por i d'això. O sigui que... I tenim Mr. Robot. Tenim Mr. Robot, tercera temporada, que sí. Promet. Promet. No he vist encara el segon episodi, però promet molt. Mr. Robot...
Encara no ha sortit, no? O sigui?
Tenim el segon episodi. O sigui, primer episodi, segon episodi. El primer promet, està bé.
Ganyet, tens alguna cosa més a afegir de coses que vulguis dir com a proposta?
Com a proposta, hosti, sèries, no tinc temps de mirar-ne.
Sèries, llibres, exposicions...
Llibre, sí, un llibre. What if everything were wrong, em sembla. És un llibre de què passa si tot el que ens han explicat està malament. És un llibre que intenta saber com ens veurem ara nosaltres d'aquí 100 anys, assumint que moltes vegades tot el que hem pensat la física, que era immutable i després s'ha demostrat que no estava bé.
O que, hòstia, els nens era una bona estratègia per ensenyar-los i...
Per exemple. Llavors, sí, d'aquí 100 anys, què és el que realment quedarà d'ara i què és el que ara donem per bo o que potser donem per bo i que eventualment no servirà per a res.
Digues, Miguel Ángel.
Jo tinc una proposta, que és que si algú vol un Apple Watch per $25, se'n pot anar als Estats Units i les asseguradores, algunes asseguradores te'l regalen a canvi de que estiguis amb ells 24 mesos i que tanquis els anells cada dia.
Que tanquis
els anells d'exercici cada dia.
Ah, està bé.
Està bé.
Està bé.
Tu has amb un seguro de vida amb ells i has de tancar els anells. I quan pagues pel seguro de vida?
No, seguro de vida no. Seguro de l'asseguradora, no?
Una assegurança de la vida. Sí.
De vida o mèdica?
Mèdica, sí.
Mèdica, vale.
Jo en tinc una última, és el llibre que estic llegint. És un llibre que es diu The Invisible Hook. És el gany, en comptes de la mà invisible aquella de l'Adam Smith, és The Invisible Hook, el ganxo invisible, on parla dels pirates. I parla de... explica la història dels pirates i les coses que feien els pirates, com per exemple una cosa molt interessant, que 100 anys abans de la Revolució Francesa, doncs els pirates van desenvolupar constitucions. Van desenvolupar una constitució democràtica, tenien assegurances, practicaven eleccions democràtiques, tenien com a pirates de ple dret a gent negra, que podrien tindre com a esclaus però preferien tenir-ho, i tot això no per motius ideològics, sinó simplement per motius econòmics. I analitza els incentius econòmics i la mecànica de l'econòmica dels pirates per explicar com funcionaven els pirates. Llavors és molt interessant perquè també és un exercici que després és extrapolable a altres coses. Que algunes coses que nosaltres podem justificar doncs, per ètica o per moral o per ideologia, en realitat es justifiquen econòmicament i es poden analitzar. Molt interessant. El ganxo invisible.
Tens una més?
Jo tinc una més, que no sé si ja l'he fet, però com que el podcast d'avui en Palma es diu El jinete de la onda de xoc, des d'un tal John Brunner, i parla d'un futur ciberpunk on...
És un llibre o és
un llibre? Llibre, eh? Sí, parla d'un futur ciberpunk on la informació, evidentment, està classificada.
El pots tornar a dir, sisplau?
El jinete de la onda de xoc. Futur distòpic, hi ha hackers que hi ha una... Com ara que internet, tu imagina't que tot està bloquejat a internet, tu pots accedir per nivells. Si jo sóc un càrrec determinat, puc accedir a nivell 3. Si sóc un càrrec més alt, puc accedir a nivell 5. Més o menys, què passaria socialment si algú digués... Ara tothom... És a dir, evidentment, fake news, manipulació, etcètera, etcètera. Fins que algú diu, hòstia, sé com alliberar tota la informació. I allibera tota la informació a tothom. De forma que ja no existeixen els fake news. Perquè tu instantàniament pots contrastar una informació i pots saber tota la informació que hi ha hagut i hi haurà.
Clar, això és el que estàvem parlant abans quan estàvem dient, si tu vols contrastar la informació el que necessites és feina, has de dedicar-t'hi temps. I si tu li pots dir d'aquí un any o dos o d'aquí sis mesos Alexa, verifica'm això sisplau. Prova'm que això sigui veritat. De fet, això és el que han fet sempre moltes vegades els investigadors, els professors d'investigació que han dit en el becari, tu, investiga això, valida això, ves a la biblioteca i busca tota aquesta informació. Què passa quan la gent tingui aquests assistents que puguin validar aquestes coses?
Hem de marxar, però deixeu-me fer dos anuncis. ¿Vale? El primer és que no us heu de perdre el proper Minuts Mosseguis, que sortirà, número 34, sortirà quan el pengi.
Igual, quan el pengis.
Quan el pengi, que no sé quan serà. Que conté una entrevista de 40 minuts amb un dels 10 astrofísics millor valorats per la revista Nature de l'any 2016. Aquesta persona és en Guillem Anglada Escudé i de la Queen Mary de Londres, i amb ell hem parlat de dos temes principals. Exoplanetes, la seva especialitat. Aquest nano va dirigir el grup que va descobrir el planeta que s'assembla bastant a la Terra, que està a Pròxima B, l'estrella més propera, i va explicar el que no vam saber explicar massa adequadament nosaltres la setmana passada, que què és això de les estrelles de neutrons, les ones gravitatòries. Ell va dir gravitatòries. Sí, i quines, què suposa, què ha estat i què suposarà en el canvi.
O sigui, de... Informació de veritat.
Sí.
Per variar.
Per variar. Vale. I el que he dit dues coses i no he dit la segona. La segona és que estem preparant una trobada Mussegui.
Sí, sí, això... Ah,
perdona, i és una trobada Mussegui que es farà de veritat perquè no l'estem preparant nosaltres.
Exacte, l'està preparant la tele i en Miquel Gavà.
Queden mesos, no sabem si serà el novembre o no, la mourem al gener-febrer.
Segurament serà el febrer i tal.
Però aneu agafant plaça... perquè serà, estarà organitzada per la mateixa gent que ha organitzat l'últim Z-Evento, que va ser un èxit.
Un exitasso.
Un exitasso. Hi haurà música en directe, possiblement.
Intentarem que hi hagi música en directe, a veure si podem muntar-ho amb els...
I no tindrà una altra pretensió que trobar-nos i passar-ho bé tots junts. Ara sí.
Ta 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 ta